I així hem arribat a les 8 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me... Nada más verte.
Avui el capità del vaixell m'ha dit que posi rumb cap a la felicitat. La felicitat, a què es refereix? És un lloc? Me mira estranyat quan dir ja t'espavilaràs. Són les 20 hores i 5 minuts, és dimarts, 7 d'abril de 2020, dia 3 de la quarta setmana de confinament. Ho escric tot al meu quadern de bitàcola. El control tècnic Ivan López i Miqui Fiol, ajudant en el comandament de producció Ferran Vallès, a documentació Joan Trias i Apolònia Huguet, al micròfon, acompanyant-vos tota la setmana Araceli Bosch. Tenim per davant dues hores de navegació a través de la ràdio. Coneixeu la felicitat? Hi heu estat mai? Sabeu si hauré de pagar res per passar-hi uns dies? De moment la mà està tranquil·la. Mentre cerc la felicitat en el mapa, aniré gaudint del viatge. L'equip de guàrdia es posa en marxa. Tenim dues hores de travessia. A la primera hora ens acompanyaran Miquel Àngel Ballester, filòsof, i Jaime Vázquez, teòleg. Què serà per ells la felicitat? Els ho demanarem. Coneixerem les rialles de Sonrisa Mèdica, rialles que curen en temps de coronavirus, des del seu canal de YouTube. Veurem què vol dir ser feliços des del punt de vista de la psicologia, amb Margalida Serra, i de la neurociència, amb José Varela. Fins i tot farem un experiment. Extraurem l'ADN d'un plàtan. Pot ser ens doni alguna pista de la felicitat. A la segona hora ballarem fins a ser feliços en Tandem Club i cercarem un lloc on ser feliços en Joan Carles Palos, en qui caminarem de fita a fita. Un dia més formaran part de l'equip de guàrdia el músic Jaume Anglada, a qui avui acompanyarà Ricky López, canta humor, i Miquel Àngel Barrios, amb propostes de llibres. Fins i tot, si vos atreviu i tenim temps, farem tantra. No mos privam de res per arribar al nostre destí, la felicitat.
Per mi la felicitat és una filosofia de vida, és una actitud davant de la vida en la que hi ha un equilibri entre el que penses, el que dius, el que sents i el que fas. Un perfecte equilibri que per mi és sinònim de felicitat. Alegria, m'he fet acidèria. Alegria, 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 ara mira endavant. Som un gran poeta de merda, emissari, claveguera i clot. Un senzill poeta de terra. Escric a torrentades d'esquerra que el cor. El món és un gran cero a l'esquerra. Déu està dormint, Déu està cansat. Som un mal cronista de guerra. El meu país està malalt d'impunitat. Alegria, 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 alegria. Alegria, 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 ja ho he superat. Alegria, 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 m'he fet a si deia. Alegria, alegria.
No sé si aquesta alegria que està cantant el grup Projecte Mut és la felicitat que nosaltres estem cercant en aquest viatge de l'equip de Guàrdia. Així que mos demanarem a alguns convidats que s'apugin en aquest vaixell que ja ha començat el seu viatge. I el primer és en Miquel Àngel Ballester, en qui ahir vàrem tancar la segona hora de l'equip de Guàrdia. Benvingut, Miquel Àngel.
Moltes gràcies de nou per comptar la meva veu.
Idò, ahir mos vares ajudar a entendre un poc més des del punt de vista filosòfic i també més popular el concepte de temps, i avui t'hem convidat perquè mos ajudis a entendre què és la felicitat, segons la filosofia. És un concepte filosòfic, Miquel Àngel?
Sí, plenament. És un concepte filosòfic, però que traspassa la frontera de les disciplines, com molt bé enfocau en el programa, comptant amb col·laboracions de científics, de psicòlegs, etc. No? La felicitat és transversal, és a dir, l'interès per la felicitat no és exclusiu de la filosofia. De fet, no conec ningú que desitgi no ser feliç. Per tant, és un interès comú. I des d'aquest punt de vista ho enfoca la filosofia. La filosofia s'aproxima a la felicitat perquè li interessa tot allò que li interessa a l'ésser humà i especialment al seu benestar. De fet, una primera observació respecte a la felicitat seria que felicitat vol dir originàriament benestar, ve de la paraula grega eudaimonia. Uh-huh. I després, a partir d'aquí, es despleguen tota una sèrie de definicions, d'aproximacions de la filosofia molt diferents, perquè no hi ha una visió única de què és la felicitat. Hi ha moltes visions. Per exemple, en filosofia sempre parlam, la filosofia ha associat la felicitat a l'ètica i a la vida pràctica, a una vida bona i virtuosa, allò que dèiem una vida digna de ser viscuda. Però també ha associat la felicitat al coneixement, en el saber, a arribar a la saviesa, com una recerca permanent. La felicitat també s'ha entès com recerca d'esplaer, com també com a concordança amb la naturalesa humana, com a viure segons les regles de la naturalesa. Però si ens anem a la perspectiva cristiana, la felicitat seria la unió amb Déu, per tant, una felicitat molt més enllà d'aquest món. I la felicitat també la podem entendre com a utilitat, com a deure. Hi ha molt de perspectives, no?
Uh-huh. I hi ha corrents que directament diguin l'alegria, la felicitat és seix d'aquesta filosofia. Abans xerraves de la paraula eudaimonia, m'ha sonat hedonisme, sí. No sé si ve d'aquí.
Bé, l'hedonisme és una variant i és aquest culte a la felicitat, però interpretat des del punt de vista crític, no? Perquè si voleu, això enllaça més amb la crítica actual sobre el que entenem per felicitat. Aquesta felicitat en sentit material, aquesta felicitat lligada exclusivament en els béns que posseïm, a les coses, hi ha una crítica molt potent en això, no? Que ja se va articular des dels anys 50 i 60, des de la filosofia, i que va, per exemple, des de l'escola de Frankfurt, des d'Adorno, Horkheimer, i tota aquella crítica en el capitalisme, no? I a com se fa de la felicitat una cosa que se pot comprar i vendre, que va lligada en els objectes, millor dit, que va lligada en els objectes que compram i que se poden adquirir, i que va lligada també a un estímul insaciable, a l'estímul del desig, a desitjar tenir en comptes de ser, no? I aquí ve la crítica, no? La crítica a cercar la felicitat amb lo material. Una recerca que es diríem perversa, perquè no té fi. És a dir, quan tu adquireixes un bé i sents aquella felicitat momentània, et seguit la publicitat te fa desitjar noves coses. I és una espiral sense fi. Per tant, aquí hi ha una crítica potent contracultural, si volem, que també que dona lloc al hipisme i a altres vies de maneres de viure, no? Alternatives en els marges del capitalisme, no? I que encara és una crítica ben vigent, no? Aquesta.
Ens estàs descobrint moltes variants i sí, sí, d'aquesta felicitat. Estires ves fill, Miquel Àngel, i xerraves d'aquesta, de la perspectiva cristiana, comentaves sí. abans, d'aquesta felicitat cercant-se unió en Déu. I d'avui donar la benvinguda a l'equip de guàrdia, en Jaime Vázquez. Ell és periodista, és teòleg i professor a l'Escola Universitària de CSAC. Benvingut a l'equip de guàrdia, Jaime.
Gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies per ser nosaltres. Ara en Miquel Àngel mos estava explicant totes aquestes variants, no?, de la felicitat al llarg de la història, al llarg de la filosofia i les religions. La felicitat és un element també a les religions, Jaime?
Sí, yo me he incorporado en la mitad de... Me he perdido la primera parte, ¿no?, de Miquel Àngel. Me hubiese gustado escuchar de cerca lo que estaba diciendo. Y me ha parecido muy bien esa conclusión, o esta parte final, esta segunda parte, ¿no? En las religiones, efectivamente, yo creo que las religiones, a nivel general, sobre todo hablo de religiones grandes, y de manera particular las religiones monoteístas, ¿no?, las grandes religiones monoteístas, tienen en la felicidad, en la alegría, su valor máximo, ¿no? Cuando hablan algunas religiones del amor, por ejemplo, del amor fraterno y el amor a los demás y el amor a los enemigos, lo que en el fondo están hablando es de alegría y de felicidad, ¿no? Porque el amor, la alegría y la felicidad son términos que están irremediablemente unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que las religiones son lo más positivo que tienen las religiones, que tienen muchas cosas positivas, también tienen las suyas negativas, pero lo positivo de las grandes religiones es esta capacidad de poder generar en el ser humano pues eso que llamamos felicidad o alegría, ¿no? Mira, por poner un ejemplo de una de las grandes religiones y que nos toca muy de cerca, como es el cristianismo y en concreto el catolicismo, la primera exhortación apostólica del Papa Francisco se tituló la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, ¿no? Es decir, la alegría, la felicidad es la esencia, ¿no? La esencia de estas grandes religiones. En el cristianismo es el referente obligado, ¿no? Y esa alegría se manifiesta, además curiosamente, en las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam, se refleja o se manifiesta en la comunidad, en el grupo, en la asamblea, ¿no? Por eso las importantes liturgias o las liturgias más importantes de tanto del judaísmo como del cristianismo y como del islam, pues incluyen cantos, danzas, bailes, rituales de tipo celebrativo y festivo. Es decir, eso es la alegría, una manifestación externa de esa alegría, ¿no? Después hay una dimensión, quizás, que podríamos decir interna de esa alegría, que no se plasma a nivel general, ¿no? No se visualiza y no se comparte en ese sentido comunitario, que es la alegría de uno de sentirse poseedor de un mensaje, de una noticia, de una idea, ¿no? Como el cristianismo puede ser o es el de la resurrección, la vida eterna, el más allá, ¿no? Eso es otro tipo de alegría hacia adentro, que lo que hace es que una persona creyente pues viva esta vida con una expectativa de más allá, ¿no? Y por tanto, pues no con, quizás con una congoja que podría tener una persona que no tuviese esa capacidad o esa creencia en este sentido, ¿no? Uh-huh. Quería recordar hoy... Sí, dime.
Uh-huh. No, digas, volví a recordar.
Quería recordar hoy pues a un compañero y antes profesor que falleció precisamente en estos días y consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, que era uno de los grandes fenomenólogos a nivel mundial, ¿no? Un teólogo, Juan de Dios Martín Velasco, que falleció pues desgraciadamente y que decía, una de sus frases más elocuentes era: la alegría es la expresión de la actitud religiosa en el sentimiento y en la emoción, ¿no? Es decir, que era una manifestación visible, ¿no? Él venía a decir, recuerdo cuando hacía estos comentarios, venía a decir que, y además él lo vivía de esa forma y se le notaba, ¿no?, que una persona creyente de verdad pues se le notaba pues con una forma de ser, con una expresión, con una mirada, con una sonrisa también, y que tenía mucho que ver con esto de la alegría.
Uh-huh. I de Miquel Àngel, Jaime, per acabar, vos demanaria a cadascun que és per vosaltres l'alegria, Miquel Àngel? La felicitat, perdona, ara...
La felicitat, en sentit, te puc ajudar o vos puc comentar més bé en sentit negatiu, el que crec que no és. La felicitat, per exemple, és impossible en una situació, un estat d'alarma, un estat de privació de llibertat i un estat de sacrifici col·lectiu. Quan els altres són infeliços, és impossible que existeixi la felicitat individual, l'alegria. L'alegria momentània sí, però això no hem de confondre la felicitat, no? La felicitat és un trajecte de vida, és una recerca. La felicitat és un horitzó, més que un lloc, no? Abans començàveu el programa amb la pregunta, no? Jo crec que la felicitat té a veure amb una filosofia de vida, té a veure amb un programa de vida, per tant, té a veure amb un sentit que tu li donguis a mesura que vas experimentant el que representa viure, no? I jo crec que la felicitat se troba també amb els altres, sobretot en l'amistat, en les relacions, en tenir satisfetes les necessitats vitals, òbviament, en saber viure amb el que tens, també molt important. Estem aprenent això avui en dia, ara, per les circumstàncies, però hauria de ser una lliçó de vida, aquesta de res massa. Aprendre a fugir dels excessos, a viure una vida senzilla, equilibrada, no? Serena, harmònica. Tot això podria ser la felicitat i també fugir de lo que no és la felicitat, no? D'aquesta infelicitat col·lectiva que estem visquent.
Veig que hi ha molts llocs on trobar la felicitat. I, Jaime, què seria per tu el concepte de felicitat, la felicitat?
Pues yo suscribo lo que acaba de decir Miguel Ángel a 100%, o quizás añadiría, porque tengo que decir algo más también, añadiría que la felicidad en ese proyecto de vida tiene una dimensión un poco egoísta, ¿no? Que se supera cuando se quiere compartir, ¿no? Si yo si tengo, por ejemplo, o creo en una buena noticia, pues yo la tengo para mí, la capto, la asumo, la vivo de la forma que quiera y si la trasciendo, pues consigo transmitirla a los demás o trasladarla a otras personas que de mi entorno y no sé, yo creo que eso, pues lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Después se convierte en un marco general de un proyecto de vida que se transforma en comunitario, en asambleario o en poblacional incluso, ¿no?
Idò, Miquel Àngel Ballester, filòsof, Jaime Vázquez, periodista, teòleg, mos agrada molt començar aquest equip de guàrdia amb vosaltres, crec que posarem el vaixell a bon rumb cap a la felicitat. Moltes gràcies a tots dos.
Bon viatge, idò. Bon viatge.
Gràcies.
Salut. Adéu.
Per a mi, la felicitat és més una actitud que un lugar. Se compone de momentos, de experiències y sobre todo del momento presente, más que del objetivo final, ¿no? Entonces es como que está más en el viaje que en el destino.
Hi ha cosa que... Comenta, a veure, que ets... Així, ja tinc.
Per la botiquina de Sonrisa Mèdica.
No, no m'ha obrit la... Al revés. Ai, no m'ha
obrit.
A veure...
Et volem donar una notícia important.
Sonrisa Mèdica...
Sonrisa Mèdica inicia un nou viatge.
I necessita triturats.
Tripulants. Tripulants?
Sí, jo.
Tu, l'informer aspirin, la saladora caragola, en Sion de recepció i tots els pallassos i pallasses...
Tornen en els hospitals. Uau! No pot ser.
Tornem als hospitals?
No, jo estic bé, eh? Jo no m'he confitat.
Tranquil·la, home, acaba de llegir.
T'agradaria enviar vídeos als nostres amics de l'hospital?
Sí, vídeos.
Sí, vídeos, que no s'han confitat, no? Com estàveu escoltant, que han d'anar alerta, que tots han d'estar confinats, ja mos agradaria estar confitats, han d'estar confinats. I aquest és el viatge que ha començat ara Sonrisa Mèdica, l'Associació de Pallassos d'Hospital, i per contar-nos com va aquesta travessia tenim avui a l'equip de guàrdia en Pau Batxero, director artístic de Sonrisa Mèdica, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Com estàs? Anna Maria Rosselló, ella és pallassa, benvinguda.
Gràcies.
I també tenim en Joana Maria Gelabert, que és tècnica d'acció social a l'obra social de la Caixa Balears. Benvinguda.
Hola, bon vespre. Gràcies per convidar-me.
Gràcies a vosaltres per ser aquí i explicar-nos a veure aquest viatge, Pau. En quin viatge heu ficat els pallassos? Teníeu un poc preocupats de qualcuns, eh?
Sí, doncs nosaltres també, de sobte, venien notícies noves cada dia. Havíem de fer un vaixell nou. Havíem de fer un vaixell nou i bé, com molta gent s'ha reinventat, ens ha tocat a nosaltres també pegar-li un gir i fer que Sonrisa Mèdica pugui estar en els hospitals, diguéssim, continuar en els hospitals, sense ser-hi presencialment.
Uh-huh. Escolta, estan sortint coses bones, no?, d'aquest coronavirus.
Jo crec que sí. Jo crec que estan... Jo veig quasi, exceptuant, lamentablement, totes les morts i el confinament i tot el que està passant, crec que estan sortint moltes oportunitats per transformar, inventar-se coses, veure les coses d'un altre color, també.
Uh-huh. Estem xerrant de que els pallassos d'hospital que duen cada dia a tots els hospitals de Balears se rialla, aquestes rialles que curen, no? El manco curen s'ànima, per a tots els nins i a tots els familiars que estan hospitalitzats, com que s'han de quedar a casa seva, no poden anar ara mateix a l'hospital, no han volgut deixar tots sols en els nins. I així han nascut aquestes càpsules clownètiques de clown, no?, que poden veure en el seu canal de YouTube, de Sonrisa Mèdica Baleares. Només heu d'entrar en el canal i veureu en els pallassos fer un poc les seves pallassades curatives de cada dia, però aquesta vegada a través de la finestreta de YouTube. Maria, ha estat complicat això de fer d'actriu youtuber?
No, me pensava que ho seria més perquè no som de la generació que li ha vengut donat, però la veritat és que en les propostes que mos fan des de direcció artística i l'equip saben com enganxar-nos i tot d'una, la veritat és que te venen, el manco jo, no?, xarpa jo, me venen moltes idees, també, evidentment, pensant en els destinataris i pensant també a través del personatge i a través d'aquest desbarat que mos connecta en el món clown. I com aquest clown transita tot això que transita ara la resta de societat, des de la seva perspectiva. I aquesta perspectiva sempre és d'ois, rialles i absurditats i surrealisme i bé, aquest món seu.
I Pau Maria, no sé si heu tingut això, feedback dels nins i dels familiars que vos estan veient a través de YouTube. Què vos diuen?
Que en volen més, no volen abasto. Sí. Estan agradant molt i estem mirant també de canviar els formats per poder fer vídeos, diguéssim, una miqueta més llargs. Estem provant també el que pot funcionar més i el que pot omplir més als nins, també.
Uh-huh. I d'aquest projecte, entre d'altres, és possible l'obra social de la Fundació La Caixa. Per això hem convidat a Joana Maria Gelabert també a participar avui en aquest equip de guàrdia. Joana Maria, que se sent quan se veu que un projecte de suport com aquest tira endavant i té tant d'èxit?
Bé, com te pots imaginar, per seguir d'obra social, la Caixa Balears és una satisfacció enorme i una alegria que t'arribi en aquest tipus de projecte. Nosaltres, la nostra feina és fer que els projectes de les entitats socials, la majoria, puguin tirar cap endavant donant un recolzament econòmic, però també un recolzament moral i estar de vora ells en tot el que demanin. Quan te ve un projecte d'aquest tipus és que no t'ho penses, t'hi tires de cap perquè t'impliques d'una manera impressionant.
Vosaltres fa temps que hi estàu vinculats en Sonrisa Mèdica, padrinant en Pillorín, no?
Sí, Sonrisa Mèdica, són més coneguts nostres. Hem fet feina des de fa molts anys amb ells, des de Candy sense vacances. L'any passat vàrem apadrinar en Pillorín, a part de moltes altres coses. hem anat amb ells a que sabrem ajudar-los a fer servir de nassos.
Sí, sí. Exacte, tots aquests productes i totes aquestes iniciatives que donen suport a una sonrisa mèdica que ha complit 25 anys, no?
Era? 25 anys, ara l'he passat també van col·laborar en els actes, que vàrem fer. I repetim, que a més ells se reinventen, saps? Que són impressionants la feina que fan i a més he de dir que com us varen cridar, perquè nosaltres mos criden també, esclar, directament xerrant amb ells, i estaven molt, molt tristos, no sabien com fer-ho perquè enyoraven molt en els nins. No sabien com fer-ho per arribar-hi. Aleshores, quan va arribar aquest projecte, la veritat és que vàrem estar tots molt, molt contents.
I d'aquí hi ha aquesta reconversió que ha fet Express Sonrisa Mèdica, això és posar-se les piles. I Pau, és vera que esteu pensant en fer clownsultes externes? Això directament, així, en privat, a través de...
Aquest
això és molt fort,
mes,
això, men, compte.
Sí, comencem ja una altra part d'aquest projecte que és, s'assembla, en certa manera, una mica més a la feina que fem dintre dels hospitals, ja que fem videoconferències a duo, dos pallassos, amb els nins que estan hospitalitzats a qualsevol hospital de les Illes Balears. Llavors ells, prèvia cita, a través d'una cita prèvia, els donarem una data i una hora, un horari, i parlarem amb ells, estarem amb ells una estona i ens contaran coses, i improvisaran els pallassos, diguéssim, improvisaran sobre allò que els hi conta el nin, allò que volen compartir, diguéssim que tornem dintre de l'habitació mateix, i aquest servei sí que serà exclusiu per als nens hospitalitzats i no sols, no com les càpsules clownètiques, els vídeos, que sí que és obert per als nens hospitalitzats, per als nens confinats, per a tothom.
És impressionant, en aquest cas, un exemple claríssim de que la crisi és una oportunitat i l'heu fet servir i crec que molta, molta, molta gent deu estar molt agraïda. Escoltam un company de la pallassa microscopina, que no em sion, a veure com us conta.
Senyora i senyora, i senyor també, nina i nins, i altres extraterrestres, que si vol venir que vinguin, aquí t'han convidat tothom. Bé, m'ho presentaré, jo s'ho mencion, de recepció. Perdó. Bé, el meu nom, veritable, verdader, de bon de fora, és Sion Camilla Llitera, de part forte i de part vellonina. A part dura, això no ho entendria, ho dic de bon de fora. Sóc que me'n van conèixer i... Vaig sortir jo, van fer el que van poder, ningú que ho parla.
Pallassa microscopina, benvinguda a Equip de Guàrdia.
Com va? Va bé.
Que ha sentit el teu amic Sion?
Sí, l'he sentit, ja el conec. Sempre diu el mateix, ja el conec.
Però vos duis bé o no?
Ui! Cada dia un poc més. Cada dia un poc més. Anem molt variant de vegades, perquè bons germans sabrem. Bons germans de professió, perquè no són germans de germans, saps què dius?
Ja,
però en sa broma, mos va bé, mos superam.
Escolta, microscopina, la teva especialitat quina és?
Especialitat de què? Especialitat no. Que som especials.
No sé, ets doctora, infermera, microbiòloga...
Som investigadora, estic en el laboratori. Bé, ja no som perquè me van treure, perquè no em feia de bona. Però saben, som microscopis, saps?
No vares veure venir els virus, no, tu?
El vaig veure i vaig dir, què passa? Aquesta corona és una xulada. I, clar, no vaig avisar ningú perquè me pensava que la monarquia i això estava bé. Però sabeu que no.
Idò,
rotllo.
Microscopina, te desitjam molta sort de part d'Equip de Guàrdia i Vetres Ràdio perquè sabés qui és fent aquesta bona feina. Pau Batxero, enhorabona, director artístic de Sonrisa Mèdica i a tot l'equip de Sonrisa Mèdica que aquí representes. I Joana Maria Gelabert, d'Acció Social, de l'Obra Social de la Caixa Balears, també enhorabona per donar suport en aquestes iniciatives tan necessàries. Gràcies a tots tres.
Moltíssimes
gràcies. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Petonats, adéu.
Adéu. Yeah.
Per mi la felicitat és una filosofia de vida, és una actitud davant de la vida en la que hi ha un equilibri entre el que penses, el que dius, el que sents i el que fas. Un perfecte equilibri que per mi és sinònim de felicitat. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?
Dissabte i diumenge entra en òrbita, punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A internet, ib3.org.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Seguim en aquest equip de guàrdia cercant la felicitat i volen entendre aquest concepte de felicitat que tant forma part de la nostra vida. I ho feim ara amb la nostra següent convidada, Margalida Serra. Ella és psicòloga, directora de Psico Mallorca. Benvinguda en aquest equip de guàrdia, Margalida.
Hola, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Margalida, per vostè què és la felicitat?
A veure, jo crec que la felicitat bàsicament seria la plenitud. Seria sentir la serenitat d'estar de qualque manera en el camí i en el lloc que és adequat per nosaltres. Sentir que estem fent allò que volem fer en base a les nostres creences, les nostres il·lusions i els nostres objectius, que cada persona té uns objectius concrets i diferents.
I els humans en general volen ser feliços? Mos ho marquen com a objectiu?
Home, jo crec que és un dels objectius vitals. La felicitat no és el mateix per tothom, però sí que, de fet, una de les coses que jo més me repeteixen els meus pacients quan els demano quin és l'objectiu de consulta és aquest. Molt me diuen ser feliç, simplement, ser feliç. Per tant, crec que és un objectiu important.
I sabem el que vol dir ser feliços?
A veure, jo crec que hi ha persones que ho tenen més clar i d'altres que no. A vegades es confon aquesta felicitat amb l'hedonisme, amb el plaer. Volen tenir aquesta plenitud, però realment ho conformem amb el plaer momentani, amb aquesta adrenalina, i no sempre la felicitat... Bueno, la felicitat no és això. Això ens pot donar felicitat en aquests moments, però la felicitat plena no és això, perquè aquest hedonisme i aquest plaer és una cosa momentània.
Uh-huh. I potser en aquesta societat que ens ha tocat viure, no? Aquesta part més materialista, és la que més relacionava amb el concepte de felicitat, no?
Sí, ens han venut moltes viure aquí i ara, i aquesta viure la felicitat com a adrenalina, com a plenitud, com a estar física. No té... No és això, la felicitat, realment. Ens dona felicitat, però no és això, la felicitat plena, perquè no podem viure sempre així, seria una locura. Uh-huh. No ho aguantaria.
Clar, justament per això se generen moltes frustracions en aquest camí cap a la felicitat.
Sí, precisament per això i perquè ens han educat que és tràgic no ser contínuament feliços i s'ha d'entendre que hi ha determinats moments de la vida llavors és lògic no ser-ho. Poden tenir qualsevol desgràcia, que són desgràcies normals, vitals de la vida, com una malaltia, una mort d'un familiar, d'un amic, persones properes, o crisis profundes que puguen tenir, no? Pues la gent de vora nosaltres, i en aquests moments, el que és adaptat psicològicament és no ser feliç, és viure aquest procés de dol i integrar-ho. I que ni siquiera a vegades ens permetem no ser feliços en aquests moments, ens frustram, sentim que estem perdent el temps i la nostra vida, i això ens genera més frustració i més malestar, curiosament.
Uh-huh. Així que, d'alguna manera, hem d'aprendre a ser feliços, no? Així, escoltant-la, m'apareix que hem d'aprendre a viure, en realitat, no?
Exacte. Una de les maneres per aprendre a ser feliços és intentar acceptar i adaptar-nos a les circumstàncies que tenim, veient la part positiva, i si hi ha circumstàncies que no ens estan agradant, treballar per canviar-les i confiar que tenim possibilitats per fer aquest canvi, i fer tot el possible per fer aquest canvi. I això sí que ens conduirà cap a la felicitat, perquè feim que estem fent tot el possible per estar de cada vegada millor, estem en el nostre camí.
Uh-huh. Ara, en aquesta època en què estem, en aquesta època d'internet i de cercadors com Google, aquestes notícies de 5 tips para ser feliz, 5 consejos para ser feliz, los 10 mandamientos de la felicidad. No m'atrevesc a demanar-li d'aquesta manera, però alguns consells per anar cap a aquest camí de la felicitat, jo que m'he pujat en el vaixell cercant la felicitat avui?
A veure, si un de les millors maneres de ser feliç és primer conèixer molt, saber realment què és el que nosaltres necessitem. La felicitat no és el mateix per tothom. Hi ha persones que tal vegada fent, persones creients, que fent un determinat sacrifici a un moment donat, sacrificis que per qualsevol l'altra persona seria una locura, per a aquestes persones hi ha una certa felicitat amb això. Que primer sabrà què és el que ens dona la felicitat. N'hi ha que la felicitat els dona uns estudis determinats, n'hi ha que una bona feina, n'hi ha que l'amistat, n'hi ha que els diners. Cadascú té els objectius de la vida, la realització personal, el prestigi. Cadascú s'ha de conèixer, ha de saber què és el que li dona aquesta felicitat i valorar que no, aquests anells no siguin fruit de determinades frustracions o mancances o malestar psicològic. Uh-huh. A partir d'aquí, anar pensant com ho poden fer i treballar cap allà. Adaptant-nos a la situació que tenim, però no renunciant a poder estar millor, sempre dins, acceptant els marges del que és coherent i lògic, perquè si no, si ens anem d'aquest marge, al final ens frustrem i tenim unes aspiracions que no són realistes, i això ens provoca infelicitat. Tenim uns metes que no són realistes ni per nosaltres ni per gairebé ningú.
Adaptant-nos per no frustrar-nos. Anant fent el camí, però si a qualsevol moment han d'agafar una drecera, agafen la drecera, no?
Exacte, i entendre que la vida té aquests moments. A vegades ens frustren coses que formen part de la vida. L'important és saber que aquestes coses formen part de la vida, que passaran, i els hem de saber acceptar i encaixar. Si no, això ens pot provocar una infelicitat crònica, que s'allargarà amb el temps del necessari.
Idò, Margalida Serra, gràcies per aquests consells i per aquesta mirada des de la seva psicologia com a directora de Psico Mallorca cap a la felicitat. Moltíssimes gràcies per haver-se pujat en aquest equip de guàrdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Adéu, vagi bé, gràcies.
To our lives.
José Varela, benvingut a Equip de Guàrdia.
Hola, buenas noches.
Com està, informe gestor de casa? Per vostra casa, felicitat, José.
Bueno, la felicidad tiene muchas definiciones, podríamos decir, pero como bien comentaba Margalida, depende mucho de cambiar el qué por un cómo, ¿no? Más que qué es la felicidad, por cómo entendemos la felicidad. Y para mí al final es pues una forma de ayudar a los demás también y ayudarme a mí mismo al hacerlo.
Si hem de cercar la felicitat a qualque banda, ara que hem xerrat amb un filòsof, un teòleg, hem xerrat amb els pallassos de Sonrisa Mèdica i amb una psicòloga, la trobam en el cervell, la felicitat, aquest, on de la felicitat està en el nostre cervell?
Sí, bueno, desde el punto de vista cognitivo, la felicitat se podría describir com una sèrie de pensamientos sobre nuestras emociones que nos producen ese bienestar interior, profundo y sobre todo muchas veces importante, duradero.
¿Y de on trobam esa felicitat? ¿On trobam això que fas clic en el nostre cervell?
Bueno, la felicidad como el sueño, comentamos en su día, también viene de algún modo predispuesta por la genética. Hablaríamos de que incluso en un 50%, pero en un 40% la felicidad se determina también por las actividades intencionales. Entonces, en el cerebro, ¿dónde la encontramos? Pues bueno, muchas veces se simplifica, Araceli, en solamente hablar de un neurotransmisor, a lo mejor solo hablar de endorfina o solamente hablar de dopamina, ¿no? Pero bueno, un poco más complejo que eso, ya que hay varios neurotransmisores que se vinculan con la felicidad y podríamos encontrarlos quizá aquí, en cómo sucede y cómo se entremezclan y regulan en nuestro cerebro.
De la segona hora xerrarem de ball. El ball mos provoca felicitat, fa que s'activin aquestes endorfines o aquestes dopamines?
Sí, es cierto. Bueno, en realidad, todo aquello que nos conecta, todo aquello que nos hace sentir unidos, entendidos también, la música, bailar y sobre todo relacionarnos es una forma excelente de hallar el vehículo a la felicidad.
Uh-huh. Hi ha una part neuronal, hi ha una part química, i en què mos ajuda físicament, psicològicament, neurològicament la felicitat? Com mos ajuda?
Bueno, la felicitat d'algun modo nos ayuda, pues, como hablábamos bien en su día, de mantener un cerebro activo, la felicitat nos ayuda a mantenernos activos, a mantenernos despiertos, a mantenernos más conectados, por así decir. Podríamos descubrir felicidad en tantos sitios que de algún modo nos ayuda a sentirnos agradecidos, a crecer de una forma espiritual también. La felicidad, al fin y al cabo, está muy relacionada con la supervivencia, podríamos decir, también. Uh-huh.
¿Por qué? ¿Relacionada amb la supervivència? ¿Activa alguna part així cerebral aquesta que tenim de fa tant d'anys i anys, o no?
Sí, como te decía antes, hay algunos neurotransmisores que podríamos vincularlos uh-huh. más a la felicidad y estos mismos están vinculados a la supervivencia y también al aprendizaje. Curiosamente, se suelen incrementar estos neurotransmisores cuando el cerebro observa algo que es bueno para su supervivencia. Hablaríamos de dopamina para generar esa alegría de encontrar, por ejemplo, algo que estábamos buscando, endorfinas también para, aunque se suele relacionar estrechamente con la felicidad, más bien lo que hace es enmascarar el dolor, por así decirlo. O sea que uh-huh. también a modo de supervivencia nos permite ignorar ese dolor físico, emocional, para que pueda huir de lo que te lastima mientras te está lastimando.
La hijo, si esa felicitat té fases, son...
¿Cómo?
Si esa felicitat té fases, hay fases dentro de la felicidad.
Sí, podríamos hablar de que la felicidad incluso... Como bien también comentaba Margalida antes, depende mucho de la forma de pensar, de la forma de verla, de reconocer las emociones conscientemente también, que esto, por así decir, nos va a permitir reducir su impacto, pero sobre todo en cuanto a fases, como me preguntaba, hay formas, sobre todo en función de las zonas donde se estimula el cerebro, en el que podemos ver que esa felicidad se mantiene más
más proyectada en el tiempo. Es decir, podemos ver cómo el planificar un viaje en sí nos produce incluso casi más felicidad que el propio viaje en sí, que sí que nos puede suponer una mayor cantidad de estímulo, pero nos supone felicidad sobre todo la planificación. Y como te decía, también el hecho de ayudar, como puede ser en mi caso, el que te sientes realizado, y a su vez el sentimiento de realización también nos permite ser felices.
I aquesta felicitat també la podem ajudar fent exercicis cerebrals, posta que en el centre de salut, sobretot a les persones majors, fa exercicis per exercitar el cervell. També la podem exercitar, la felicitat?
Sí, aunque no haya una receta común para ser feliz, como tampoco hay ejercicio único y estático para estimular la reserva cognitiva, sí que hay determinadas cosas, como puede ser la meditación, como puede ser la compasión, entendiéndola no solo como atender a aquello que está estipulado, sino incluso hacer por las personas más de lo que incluso se espera de nosotros, porque nos nace en sí. Y bueno, lo que para una persona puede ser más estimulante para hallar, por así decir, la felicidad, para otra persona, como me preguntaba antes, bailar puede suponer un estímulo placentero para una persona, y para otras puede suponer algo que genere ese acto de defensa de malestar.
I doncs cercarem aquestes activitats que ens donen felicitat en el nostre cervell i l'activen de forma positiva, no, José? Aquest ha de ser un bon objectiu, no?
Sí, bueno, para ser feliz realmente no consiste tanto, como te decía al principio, en el buscarlo, sino en encontrarte con ella, ¿no? Por así decir, la felicidad depende del punto de vista. Hay algunos que hablan de dinero, ¿no? Por ejemplo, y sin embargo el dinero nos puede hacer cambiar esos principios que rigen nuestro punto de vista de cara a la felicidad.
Com diu el refrán, ¿no? El dinero no da la felicidad, però bueno, ayuda un poquito.
Sí, ¿eh? Y no es más feliz también aquel, sino el que menos necesita.
Aquell que més té, exacte. Idò, José Varela, moltíssimes gràcies per haver estat aquest dimarts a l'equip de guàrdia d'IV3 Ràdio, informe i gestor de casos d'atenció primària de Mallorca, especialitzat en neurociència, ara també el peu del canó per mort d'aquest coronavirus. Molt d'ànim, molta cura i moltes gràcies per la vostra feina.
Nada, gracias a vosotros. Recordad siempre que el sentimiento que nos genera ayudar no tiene un valor económico, pero puedo asegurar que en todos sus aspectos nos salva muchas vidas.
Muy bien, gracias, José. Fins una altra.
Un abrazo fuerte.
A IV3 Ràdio, equip de guàrdia.
IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01 al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Quedem-nos tots a casa, tu també m'importes, no és tan mal de fer.
Vinga, porta't bé, tres podran sortir als carrers.
Quedem-nos tots a casa, tanquem bé les portes, hem de ser.
Quatre, sis, 93, 45, 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Sense fronteres, una alegria plana, sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd.
Una esperança que no s'ha acabat, una esperança que l'esperança quan vaig avançant, que l'esperança i no cal plorar.
I d'aquí seguim a l'equip de guàrdia cercant la felicitat. Jo us deia en el començament del programa que faríem un experiment extraent ADN d'un plàtan i que, jo què sé, potser trobàvem un poc de felicitat fins i tot en aquest ADN. Li anem a demanar a Sofia Hernández Arranz, ella és microbiòloga, divulgadora científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Benvinguda a l'equip de guàrdia, Sofia.
Hola, bona tarda.
Com estàs? La Sofia, la felicitat està en el nostre ADN o no l'has trobat encara? Via
bueno,
ADN.
No sé si la felicitat estarà en el ADN, però bueno, sí que podemos pasar un buen rato haciendo una extracción de ADN como el que hacemos nosotros en los talleres de Ciencia para Todos o Ciencia en Casa, haciendo la extracción de ADN a partir de un plátano o otra pieza de fruta.
Xerram d'aquest programa que se diu Ciència per a Todos, que ha posat en marxa l'Associació Espanyola contra el Càncer, que va dirigida sobretot en els més petits. Però, vamos, imagino que podem aprendre tots, independentment de totes les edats. Com va ser això d'extraure ADN d'un plàtan? Per què ho feies, Sofia?
Disculpa, no t'he entendido bien la parte final de la pregunta.
¿Cómo fue lo de sacar, de extraer el ADN del plátano? ¿Por qué se os ocurrió un experimento como este?
Bueno, pues nosotros queríamos acercar la ciencia, ¿no?, a los más pequeños, sobre todo de una forma entretenida y divertida. Y nos parece que bueno, haciendo este tipo de experimentos como la extracción de ADN, en el que puedes ver por ti mismo y hacer algo que muchos hemos oído hablar del ADN, ¿no?, pues puedes hacerlo con tú mismo, verlo. Tienes mucho más interés y al final la satisfacción de poder hacer es algo.
Uh-huh. Abans xerràvem en Sonrisa Mèdica i les seves càpsules de clown a través de YouTube. Aquí també tenim totes aquestes activitats científiques des del canal de YouTube de l'Associació Espanyola contra el Càncer. ¿Cuál es la próxima càpsula que està prevista, Sofia?
Bueno, pues la próxima, que será este jueves, vamos a contar cómo es una célula y las distintas partes que tiene una célula haciendo una pizza, a través de una pizza en la que representaremos las distintas partes de una célula.
Es decir, vais a dibujar una pizza en forma de célula, ya tienes pensado cómo, un trocito de tomate por un lado, un queso por el otro, ¿no? Que vaya dibujando la célula o cómo.
Sí, ya tenemos preparados los ingredientes. Hoy hemos hecho la presentación a través de nuestras redes para animar a la gente que el jueves lo haga con nosotros, con los ingredientes que puedan tener en casa.
Lo que preguntarían ahora a los niños más pequeños, ¿se podrá comer?
Sí, seguro.
Es una pizza para comer, muy bien.
Sí, sí.
Muy bien, ¿y cómo es el feedback que recibís de los niños y que os ven? ¿Les hacéis un poquito más felices también?
Sí, la verdad es que la gente está respondiendo muy bien, nos dejan los comentarios a través de las redes donde emitimos los talleres y en general la gente nos comenta, ¿no?, que han pasado un rato en familia divertido y olvidándose ahora del virus y bueno, divirtiéndose y aprendiendo.
Entonces, ¿podemos ser un poquito más científicos, amar un poquito más la investigación, buscar un poquito más todos esos avances que al final también nos hacen a todos un poquito más felices a través de esta ciencia para todos que llega a todos los niños y niñas a través de la Asociación Española contra el Cáncer? Un poco como hablaba con los de Sonrisa Médica, estamos creando de las crisis oportunidades, ¿no, Sofía?
Sí, nosotros, bueno, los talleres de ciencia para todos, antes los realizamos normalmente de forma presencial, vamos a las escuelas o en ferias en la calle, y ahora pues no queríamos parar de hacer estos talleres, que al final pues son una oportunidad para muchos niños de descubrir cosas nuevas y nuevos intereses y seguir y aprender de una forma divertida, y nos pareció pues una buena oportunidad de hacerlo a través de las redes sociales, de ofrecer un entretenimiento diferente a las familias.
Genial. Sofía Hernández Arran, microbióloga, divulgadora científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Gràcies per haver estat en aquest equip de guàrdia. Estarem pendents dijous d'aquesta pizza en forma de cèl·lula. Ja posarem el forn a punt per tastar-la. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Enhorabona.
No, gràcies a vosaltres. Adéu.
Fins una altra. Adéu.
Adéu.
Darrers segons, primera hora d'aquest equip de guàrdia, farem uns minutets d'informatius i després seguim en la segona part del programa.
IB3